L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial un dia més aquesta salutació de benvinguda en este temps d'actualitat. L'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre que un dia més comença, avui dilluns 30 de maig de 2016, i ho fa com cada dia, saludant-vos, donant-vos la benvinguda i avançant el sumari de continguts en titulars. Temps d'informació elaborat amb la participació dels serveis informatius de les emissores Mute, un temps que avui encetarem parlant del ple de l'Ajuntament d'Amposta, que aquesta tarda té previst d'aprovar els actes taurins per a les festes majors, les festes del Poble Nou i també per a les festes del barri del Grau. Durant el ple s'hi tractaran i s'aprovaran molt possiblement també diferents mocions presentades pels grups polítics representats a l'Ajuntament. El grup Balfegó reclama al govern que defense la flota catalana de la tonyina roja davant les demandes de redistribució de la quota. I encara parlant de qüestions relacionades amb productes de la nostra mar i del nostre riu, alliberen més de 100.000 angules d'entre 1 i 3 mil·límetres al riu Ebre per garantir el repoblament de l'espècie. Les dues parròquies de Deltebre preveuen la creació d'una càritas interparroquial. I a Santa Bàrbara preparen ja qüestions relacionades amb la celebració de les festes majors. Laura Lange Pla serà enguany pubilla major infantil a la Plana. A la recta final del nostre temps d'actualitat passarem balanç d'una banda al Literàrum i la Fira del Llibre Ebrenc, que aquest cap de setmana s'ha celebrat, unes fires i certaments que tanquen portes amb una xifra rècord de visitants, fregant les 4.000 persones. També passarem balanç en aquesta consulta celebrada dissabte a Tortosa, que s'ha decantat per mantenir i reinterpretar el monument franquista del riu Ebre amb un 68% dels vots. Per últim, acabarem fent el repàs a la jornada futbolística del cap de setmana. Última jornada de competició al futbol territorial. Coneixerem com han estat els resultats i quines són les classificacions finals, així com ascensos i descensos que afecten els equips de les nostres terres. Aquestes són algunes de les propostes informatives d'este dilluns, temes i qüestions que de seguida desenvolupem aquí, a l'Informatiu Emute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Ho avançàvem en titulars. El recorregut informatiu de la jornada l'obrim avui a la capital del Montsià i ho fem perquè el ple de l'Ajuntament d'Amposta aprovarà aquesta tarda els actes taurins per a les properes festes majors, també per a les festes del Poble Nou i les festes del barri del Grau. Durant el ple està previst que s'aproven també diferents mocions dels grups polítics representats a l'Ajuntament. De tot plegat ens en parla des d'Amposta Ràdio Manel Ramon.
L'Ajuntament d'Amposta celebra aquest vespre el ple ordinari corresponent al mes de maig, un ple que té ni més ni menys que 38 punts a l'ordre del dia, entre els quals destaquen l'aprovació inicial de les festes amb bous, tant al barri del Grau com del Poble Nou del Delta, com també de les festes majors d'Amposta. D'aquest tema en parlava precisament Adam Tomàs, assegurant que es prendran les mesures necessàries, al igual que va passar l'any anterior, per tal de que la festa es desenvolupe amb tota la normalitat possible.
Mos prepararem com l'any passat, en reunions en les penyes en la comissió de bous per a coordinar una possible intervenció dels antitaurins i que no passi res com va passar l'any passat, que no va passar res i va passar absolutament desapercebut, en la coordinació que va haver en els mitjans de seguretat, en les coses de seguretat, i jo crec que si tots fem l'esforç d'entendre que va ser un gran error el que va passar al Mas de Barberans, i la prova la tenim que mediàticament ha sigut un greu error, pues jo crec que els aficionats en aquests moments tots són conscients de que l'últim que tenen que fer és saltar perquè hi hagi algú gravant o perquè algun animalista surti a dir el que vulgui dir i el que cregui que ha de dir, que no passa res.
Durant el ple també s'aprovarà un expedient de modificació de pressupost pels suplements de crèdit i crèdits extraordinaris que comportarà doncs, poder fer noves inversions a la capital del Montsià. Destacarem també que en aquest ple municipal d'aquest vespre es presentaran 5 mocions, entre elles una moció del Partit dels Socialistes que insta a tramitar la creació de l'òrgan municipal de caràcter polític en relació a la figura de l'alcalde del Poble Nou del Delta. També una moció del grup de Plataforma per Catalunya per crear o incloure la nova ordenança el fet de poder bescanviar per treballs a la comunitat els pagaments pendents de lloguers socials municipals i també les corresponents despeses de la comunitat de veïns i d'altres classes a càrrec del llogater. Una moció també de Plataforma per Catalunya demanant la constitució d'una comissió d'estudi dels serveis públics municipals externalitzats. Una altra moció que presentarà Esquerra d'Amposta de rebuig als atacs del govern espanyol contra la llei de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. I finalment una curiosa moció de la regidora no adscrita Rosita Pertegaz per declarar el municipi d'Amposta zona lliure de paradisos fiscals. Recordar que aquest ple és obert al públic i que començarà a les 8 del vespre al Saló de Plens de l'Ajuntament de la capital del Montsià.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncia sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Anem ara cap a l'Ametlla de Mar i ho fem per parlar del grup tonyinaire Balfegó, un grup que reclama al govern i als partits catalans que defensen el sector pesquer de la tonyina roja autòcton davant les diverses demandes des d'altres comunitats autònomes de l'Estat de redistribució interna de la quota de pesca estatal. Segons aduixen des del grup, si les Corts espanyoles accedixen a les peticions que arriben des de Canàries, des d'Almeria o des de Castelló per aconseguir entrar al repartiment de la quota de pesca en detriment de la reconeguda a les embarcacions de pesca catalanes, 4 de les 6 que hi ha actualment gestionades pel grup Balfegó, l'empresa hauria de replantejar o aturar les seves inversions i tindria també problemes per mantenir l'actual ocupació que, recordem, genera uns 200 llocs de treball directes. El director general del grup Balfegó, Juan Serrano, reclama al govern i també als partits, com dèiem, que respecten aquesta seguretat jurídica del repartiment de quotes i que no alimenten conflictes entre comunitats autònomes. Juan Serrano.
Lo que está sucediendo ahora es de que de la eficiencia que tenemos en nuestra pesquería vienen otras flotas que no pudieron demostrar que estaban o que tenían derechos históricos en el 2008 y vienen y empiezan a presionar a la clase política para que les dejen entrar. ¿Cómo puedes entrar tú dentro de un pastel donde no estabas? Pues quitándole un trozo de pastel a los que ya estamos. Y eso es lo que nosotros no queremos permitir y que pedimos, y pedimos a la clase política en general que por favor no sean contradictorios, no hagan enfrentamientos de unas comunidades contra otras y respeten el principio de seguridad jurídica. Y además, lo que no podemos es continuamente cambiar las leyes haciendo que el Estado vaya en contra de sus propios actos. No me puedes dar algo y después quitármelo sin motivo que justifique, de acuerdo a la ley, de que estoy incumpliendo o haciendo alguna infracción que sí que te daría derecho a quitármela. Y eso es lo que pedimos principalmente. Principio de seguridad jurídica.
El director general del grup Balfegó, Juan Serrano, avisa també que la retallada de quotes obligaria a l'empresa a aturar, el que dèiem anteriorment, les inversions previstes, una qüestió que posaria també en perill part dels 200 llocs de treball que actualment genera aquesta activitat.
Lo primero que hace es de que los empresarios tengan miedo a hacer inversiones, con lo cual en estos momentos Balfegó pararía sus inversiones y dejaríamos de generar empleo, que hay que saber que desde el 2006 para acá pues han pasado de más de 50 trabajadores a 200 familias que tenemos directamente contratadas en Balfegó. Esa sería la primera consecuencia. No hay seguridad jurídica, yo no voy a hacer más inversiones. La segunda y la que no deseamos es de que suceda, de que realmente nos estén quitando esa cuota de pesca, con lo cual ya no solo no generaríamos riqueza ni haríamos inversiones, sino que además tendríamos que reducir personal de la empresa y tendríamos que de alguna manera apretarnos el cinturón porque los resultados de la empresa ya no serían los mismos.
Eren les paraules del director general del grup Balfegó. Veurem finalment com es desenvolupa l'actualitat d'aquesta polèmica. Parlem ara d'angules, perquè el passat divendres al matí es van alliberar fins a 106.000 angules al riu Ebre, al seu pas per Móra la Nova i Miravet, una iniciativa que forma part dels plans de gestió de l'anguila europea que tenen per objectiu la recuperació de les poblacions d'aquesta espècie. El grup Natura Freixe, Reserva Natural de Cebes, dins els actes amb motiu de la Setmana de la Natura, van organitzar aquesta activitat divulgadora complementària a la qual hi van assistir alumnes de les escoles de les poblacions de Móra la Nova, Móra d'Ebre i Miravet. Un acte que es va desenvolupar, com dèiem, divendres al matí i amb angules d'entre 1 i 3 grams que tenien com a objectiu apropar d'una manera directa els xiquets al món dels peixos. Dins d'aquest mateix pla es van alliberar també angules al riu Llobregat, a l'altura del municipi de Castellbisbal, fins a 25.000 exemplars, i al riu Ter, a l'altura de Verges, també se'n van alliberar aquesta mateixa quantitat, aquesta mateixa xifra, 25.000 exemplars.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Anem ara cap a Deltebre. Les dues parròquies d'aquell municipi preveuen la creació d'una Càritas interparroquial. Des d'allà, des de Ràdio Delta, en té tota la informació Lluïsa Bertomeu.
Càritas és una entitat de l'Església Catòlica que té com a objectiu promoure, orientar i coordinar l'acció social i caritativa de la diòcesi i la finalitat d'ajudar a la promoció humana i al desenvolupament integral de les persones, sensibilitzant la societat i promocionant la justícia social. Deltebre és un dels pocs pobles que no compta actualment amb una Càritas interparroquial que agrupi i coordini les dues Càritas locals en una única seu que l'Ajuntament de Deltebre posaria a la seva disposició. Els mossens de les dues parròquies creuen que seria molt més operatiu i beneficiós poder fusionar la de Sant Miquel i l'Assumpció, tal i com subratllava el programa La veu de les parròquies, mossèn Josep Blasco.
Fer este nou pas, un pas decidit en fer una Càritas interparroquial, i que ocupéssim el que és l'espai este que l'Ajuntament ens ofereix, però sempre tenim ben clar de que Càritas és l'acció social de l'Església, de que realment tenim el que és una autonomia respecte a l'administració pública, que tenim la nostra manera de funcionar, la nostra idiosincràsia, i que d'esta manera, sent Església, una Església viva, unida, anem a fer front a l'acció social que demana el poble en la mesura que sempre podem anar responent, perquè no és sempre mai prou la resposta que podem donar a les necessitats socials. I sempre al marge de qualsevol també connotació política que pugui hi haure, perquè sempre en això l'Església hem d'estar al marge de qualsevol color polític, per exemple. Però sí que és un signe este de que l'hem d'aprofitar. Perquè si esta vegada no aprofitem, sí que mos passarà el tren definitivament i haurem d'esperar molts anys en poder fer este pas que altres ciutats ja han fet. I ara creiem que és el moment de que tingui lloc aquí al nostre poble.
Recordem que Càritas és una entitat sense ànim de lucre i amb finançament, sobretot de caràcter privat. Està formada per voluntariat i professionals que acompanyen els sectors socials més desfavorits, caminant amb la triple missió de denunciar, anunciar i transformar.
Gràcies, Lluïsa, i coincidint amb l'arribada del bon temps, amb l'arribada de l'època estival, es comencen ja els preparatius als diferents municipis del territori per celebrar les seues festes majors. A Santa Bàrbara i enguany, a les properes festes majors, Laura Lange Pla serà la pubilla major infantil del municipi. L'esport, les matemàtiques o la pizza són algunes de les seves preferències personals. De les festes, el ball i els bous, el que més li agrada. Sobre aquesta última qüestió, la dels bous, la pubilla major infantil Planera afirma que els nostres bous, els animals, no pateixen cap tipus de maltractament perquè corren lliures per la plaça. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Com és tradició al nostre municipi, la primera responsabilitat que tenen les pubilles majors, després d'haver estat escollides, és la de sotmetre's a l'entrevista que se'ls fa a l'emissora municipal per tal de que el poble les pugui conèixer un poc més. Enguany, la primera en passar pels nostres estudis va ser la pubilla major infantil, Laura Lange Pla, després que la sort decidís que de les 13 candidates fora ella la que ostentés aquest títol, que serà oficial a partir del moment de la proclamació el proper mes de juliol. Laura ens explicava que li agradava agrada participar de les festes i per això va decidir, com les seues companyes, presentar-se a la convocatòria de pubilletes. Es confessava bona estudiant, especialment en matèries com les matemàtiques i plàstica, mentre que les referents a medi no li van tant. Li agrada i practica l'esport, twirling i gimnàs especialment, i com a qualsevol nena de la seva edat, jugar i conversar amb les seues amigues. Preguntada per les seues preferències culinàries, ens confessava que li encanta la pizza i el formatge, mentre que les faves és la verdura que menys li agrada.
Pues que sóc una xiqueta que estudio, que faig molt d'esport, que me porto bé les meves amigues, matemàtiques i plàstica.
T'agrada?
Sí.
I no t'agrada?
Medi. A mi ja que m'agrada més és la pizza i el formatge, el que no m'agrada són les faves.
Sobre les festes va començar explicant que el ball i els bous són els actes que més li agraden, declarant-se obertament a favor de la festa, perquè, segons Laura, els animals no pateixen cap tipus de maltracte, senzillament corren lliures per la plaça mentre se'ls toreja. I què t'agrada de les festes?
Los bous, lo ball...
Què penses del tema dels bous? Saps que molts volen prohibir? Tu tens
sí.
opinió sobre això? Què penses?
Que més que res no els maltractem, més que res els deixem allí a la plaça, que corriguen una mica, que diguéssim, per torejar-los, però que, dit i fet, no els maltractem, com a pegar-los i fer-li coses que estan malament.
Sobre l'elecció, la nostra pubilla major infantil 2016 va dir que li agrada molt com es fa al nostre poble, des de les cobles que els van anar a cantar fins al moment de l'elecció a la manera tradicional, que ella va viure amb sorpresa al moment d'escoltar el seu nom, perquè, segons ens assegurava, no volia ni pensava que sortiria escollida. També va tenir unes paraules per al seu acompanyant, l'Àlex Montllau, del qui va dir que l'havia escollit perquè són molt bons amics. Ens coneixem des que anàvem a P3, deia. Té clar que el fet de ser pubilleta representa la responsabilitat de representar el poble a les properes festes majors, de les que no canviaria res, perquè hi ha actes per a tothom, va dir, alhora que aprofitava per avançar en nom propi de la resta de companyes el seu desig d'unes bones festes i que tothom les gaudeixi intensament.
Informatiu inútil.
I obrim ara pàgina cultural, ho fem per passar balanç a les prop de 4.000 persones que aquest passat cap de setmana han passat per la 9a edició de Literarum, la Fira d'Espectacles Literaris i la 13a Fira del Llibre Ebrenc, que ahir diumenge tancava portes a Mora d'Ebre. A més, segons l'organització, el 80% dels espectacles han doblat el públic respecte d'edicions anteriors. Es tracta d'una xifra rècord que encoratja a continuar treballant en aquesta línia, diu el director de Literarum, Albert Pujol, que ha precisat que tant els programadors com els visitants han pogut enguany gaudir d'espectacles de qualitat. També enguany hi ha hagut més interrelació entre programadors i artistes, una línia que es potenciarà amb vista als anys vinents. Pel que fa a la Fira del Llibre Ebrenc, durant els 3 dies de fira s'han venut uns 600 llibres amb un volum de facturació proper als 8.000 euros, segons explica la directora del certamen, Montse Pineda. Pel que fa als espectacles més vistos, destaca el doble espectacle inaugural amb les obres Visitacions, de l'artista ampostina Maria Pons, inspirat en el patrimoni cultural immaterial de les Terres de l'Ebre i amb textos de Montcada, Blader i Arbó, i les Èglogues d'Estellers i el Barri Xino de Blai Bonet, de la companyia Cos, dirigit pel poeta tortosí Albert Roig, que jugava amb les varietats dialectals del català. Les Supertietes, de les Bianquis, amb textos d'Empar Moliner, ha estat una altra de les obres amb bona acollida en aquesta edició. D'altra banda, cal dir també que a l'edició d'enguany s'ha estrenat l'espectacle musicopoètic sorgit de residències literàries creades expressament per a Literarum 2016, en què hi van participar, d'una banda, Vicky Mel i Maria Cabrera, i per l'altra, David Carabent i Jordi Llavina. L'estrena es va fer divendres a l'aparador de la llibreria Bassa amb el lema «Els plaers de dos en dos». La 13a jornada del Llibre Ebrenc, que es va celebrar ahir diumenge, va estar dedicada a la cuina i a la literatura i van participar l'escriptora Coia Valls i el director de la col·lecció La Teca, Donada Edicions, Juanjo Roda, junt amb la directora de l'Institut Ramon Muntaner, Mari Carme Jiménez, com a moderadora. De fet, l'IRMU, l'Institut Ramon Muntaner, té un paper decisiu en l'organització d'aquesta Fira del Llibre Ebrenc. En total, s'hi han presentat enguany una 30a de novetats editorials d'autors autors ebrencs o de temàtica de les Terres de l'Ebre i de la seva àrea d'influència. I abans d'arribar a la informació esportiva, parlem d'un altre balanç, o més ben dit, en este cas, d'un altre recompte, el que es produïa dissabte a la tarda-nit a Tortosa, un cop celebrada aquesta consulta popular per decidir el futur del monument franquista del riu Ebre. Tortosa va decidir de mantenir, reinterpretar i contextualitzar aquest monument per una àmplia majoria, concretament amb el vot favorable d'un 68,36% dels participants, és a dir, 5.755 persones que es van decantar per aquesta opció enfront del 31,25%, 2.631 vots que votaven per la retirada i museïtzació del monòlit. En total, la participació en aquesta primera consulta popular no referendària que celebrava l'Ajuntament de Tortosa va ser de gairebé el 30%, amb 8.464 vots d'un cens total de 28.466. L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, assegurava que el compromís de l'Ajuntament és materialitzar el resultat guanyador en el transcurs d'aquesta mateixa legislatura. Ferran Bel.
El compromís seria que es pogués materialitzar durant este mandat. Jo m'atreviria a dir que si es pogués fer inclús bastant abans de final de mandat, per a mi seria desitjable. Nosaltres tenim, tant si fos l'opció A com l'opció B, molta feina per fer, ja ho vaig dir en el seu moment. Per què? Perquè no és una actuació que ha de dependre ni jurídica ni financerament exclusivament de l'Ajuntament de Tortosa. I per tant, com que volem la complicitat de totes les, volem i necessitem la complicitat de totes les altres administracions, jo estava fent repàs i intuïa que bé en un sentit o bé en un altre totes haurien de participar, doncs ens haurem també de buscar aquesta complicitat.
L'alcalde de Tortosa aprofitava també la seva compareixença davant dels mitjans de comunicació per demanar respecte per la ciutadania de Tortosa.
Avui no es votava ni el feixisme, ni es votava el franquisme. No, és que això és més senzill. Se votava simplement si un monument se musitzava o es reinterpretava al lloc. Per tant, jo demanaria un pèl de respecte envers a totes les persones i envers a la pròpia ciutat de Tortosa. I qüestionar el tarannà, el compromís democràtic de cada una de les persones que s'han apropat a les urnes no seria ni seriós, ni seria tampoc, des de la meva perspectiva, convenient, perquè llavors cada un també podria fer altres interpretacions.
L'alcalde Tortosí feia aquestes declaracions davant l'allau de missatges que es van desfermar a través de les xarxes socials dissabte a la nit, un cop es van conèixer els resultats de la consulta.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I a la recta final del nostre temps d'actualitat, avui dilluns repassem també la jornada futbolística del cap de setmana, informació esportiva referida a l'última jornada del campionat pràcticament a la futbol territorial. Fa unes setmanes el grup català de la tercera divisió tancava la competició, l'equip de la Ribera d'Ebre, l'Ascó, l'únic representant de les nostres comarques, assegurava la permanència i l'any que ve, per tant, hi tornarà a militar en aquesta categoria. Aquest cap de setmana s'ha tancat la Lliga. A la primera catalana, en el grup segon, es disputava la 34a i última jornada de campionat i sort diversa per als nostres representants. El Jesús i Maria perdia 2-1 en el seu desplaçament al camp del Sant Ildefons. La Rapitenca, jugant com a local al camp de la Devesa, guanyava còmodament el Vilanova per 4-2 i l'Amposta, que en este cas també jugava com a local, va caure derrotat davant de l'equip, el Castelldefels, per 1-3, que al capdavall ha estat el campió d'aquest grup. Un Castelldefels que, com a campió, puja de categoria. El Sant Boià, també amb 70 punts, disputarà la promoció. Jesús i Maria i Rapitenca acaben en 11a i 12a posició respectivament. El Jesús i Maria 11, 48 punts, així tanca el campionat. La Rapitenca amb 47 és 12a, per contra i malauradament l'Amposta perd la categoria en 16a posició i amb 27 punts l'acompanyen en el descens el Redis, el Torredembarra i el Catllà. Pel que fa a la segona catalana, també última jornada de campionat en el grup sex, on militen la majoria dels equips de les nostres terres. Els resultats en aquest grup van ser Camarles 2, Torreforta 0, Alcanar 4, La Canonja 5, Remolins Vitem 1, Catalònia 0, Godall 1, Hospitalet de l'Infant 3, Racing Bonavista 2, Roda de Barà 1, La Riera 2, Cambrils 4, L'Ampolla 1, Valls 4, Gandesa 3, Ulldecona 0 i La Cava 1, Tortosa 5. El Cambrils, com a campió del grup, puja de categoria amb 79 punts i el Tortosa, segon classificat, disputarà la promoció d'ascens. Pel que fa als descensos i a l'espera dels compensats, en principi perden la categoria l'Ampolla, el Torreforta, la Canonja, l'Alcanar i el Godall. Catalònia i Remolins Vitem es podrien veure, com diem, afectats per les compensacions. I pel que fa a la tercera catalana, grup primer, els resultats en la també 34a i última jornada de campionat van ser Campredó 3, Deltebre 2, Mora la Nova 4, Vilalba 3, Ginestà 1, Jesús i Maria 1, L'Ametlla 3, Corbera 0, La Sénia 2, Roquetenc 4, Aldeana 8, Flix 2, Horta 6, Perelló 5, Ascó B 1, Mora d'Ebre 0 i Santa Bàrbara 5, Batea 2. En aquest grup es proclama campió el Batea amb 75 punts, mentre que el Flix disputarà la promoció d'ascens amb 62 punts. Baixen de manera directa Deltebre, Ginestà i Campredó. A l'espera dels compensats s'hi podrien veure afectats equips com l'Horta de Sant Joan o el Jesús i Maria.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Què tal? Ambient marcat avui per canvis, perquè passarem de sol i clarianes que hem tingut bona part del matí, també amb alguna boirina, boires cap a la Garrotxa, a una tarda de tempestes. El model ens detecta molt bé com a la banda de Girona, sobretot Pirineu, Prepirineu i alguns sectors del centre del país apareixeran nuvolades, sobretot a partir de les dues, aquí apareixen ja cap passat el migdia, i a la tarda s'hi van recreant al Pirineu, però aniran davallant amb vent del nord que hi ha en alçada, aniran baixant cap a la zona prelitoral, serrada transversal, zones properes al Montseny, prelitoral barceloní, i algunes tempestes podrien ser intenses, deixant poca estona més de 20 litres a mitja hora, i aquest avís activat del Servei Meteorològic de Catalunya. Demà això es pot repetir fins i tot amb tempestes una mica més fortes. També hi ha aire fred en alçada, i això ens fa preveure alguna tempesta forta que pugui deixar o pedregades o calamarsades. Per tant, precaució, sobretot a la zona nord-est, on de moment hi ha tranquil·litat, però serà la tarda en aquest sector de Girona, especialment prelitoral nord, tot el corredor de l'AP7, fins a les Gavarres, la Selva, Guilleries, Osona. Les tempestes podrien ser fortes. No descartem també algun ruixat al Prepirineu, aquest sector, i que podria avançar cap al Bages, Moianès, Catalunya Central, potser vora de Montserrat o fins i tot al Maresme. Hi ha risc d'alguna pluja intensa. Insistim que hi ha aquest avís activat del Servei Meteorològic de Catalunya tant avui com per demà a la tarda. Tranquil·litat a bona part del País Valencià, amb cel mig ennuvolat, menys núvols, més sol cap a la ciutat de Balear i potser a la tarda alguna gotellada, algun ruixat a les muntanyes interiors, tant de València com de Castelló. Les temperatures avui sense canvis o baixen una miqueta respecte al cap de setmana. I de moment es mantindran a ratlla o poden pujar una mica fins dimecres, però quan pujaran més serà dijous i en dies posteriors notarem un ambient plenament d'estiu, tant divendres com sobretot dissabte i diumenge, quan sembla que arriba una calor més estiuenca. I també a partir de dimecres ja hi haurà menys ruixats, però tant avui a la tarda com demà a la tarda compta amb unes tempestes que en poden ser fortes, amb aparell elèctric, llamps i trons i risc d'algun aiguat localitzat, com dèiem, al nord i al nord-est.
Ho fem cada dia, també avui dilluns, mirant cap al cel, dedicant un raconet del nostre temps a l'actualitat meteorològica i la seva previsió. Així posem el punt final avui dilluns 30 de maig de 2016 en este temps d'actualitat. Mitja horeta d'informació servida des de la sintonia de les municipals a les Terres de l'Ebre. Control i edició dels continguts, un dia més a càrrec de qui us parla, Domènec Ramal, a l'hora d'acabar com cada dia. Gràcies per seguir-nos. Demà hi tornem. Fins llavors. Bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mutter, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mutter.